amb aquesta tranquil·litat que té, i Whitelock, que no té tanta de tranquil·litat, recriminant més a saber què.
Doncs, sí, sí. Ui, doncs...
Que li han xulat una mà.
Li han xulat que quan Ardi Xavé tira la pilota, se li cau endavant, però...
Li cau endavant.
Li cau endavant. Disculpa, Pompeu Fabra. Però jo veig menys avant aquesta que la de l'assaig, per exemple, amb el Molló. Que,
sí, no, sí, no, no. Sí.
No és de Mataró, Pompeu Fabra. De Badalona, crec, no?
Exacte. Però és que el segon catedràtic de català després de Pompeu Fabra sent Toni Comas i és tietavi meu. No, home, no. Goita.
Sí, un respecte, per favor.
Doncs si es... Bueno, ara ja no pot rectificar.
No?
No, no, clar.
Sí,
no.
Si el VAR veu que s'ha equivocat...
La pilota estava en joc i ella ha pitat que és avant, ja està. Per tant, queden 23 segons... una melee perquè entre que formen, s'inicia, fiques la pilota, ja passen 30 segons, per tant
estem...
no sé, cap la perdi, és a dir, l'única opció que té Tomàs Alanda és
guanyar la melee,
guanyar la melee.
És complicat acabat, això, eh?
No és només complicat, sinó que el pilar de Sud-àfrica, Oxenche, el que ha entrat a la segona meitat, no ha perdut cap melee en Sud-àfrica i ha guanyat el 97% de les melees en les quals ell ha participat amb el seu club. Per tant, Nova Zelanda està davant de estadísticament, quelcom pràcticament impossible. Quelcom t'ha agradat?
M'ha encantat. Ens queden 23 segons de partit, 23 segons de final, i Aaron Smith, que intenta reprimir el plor, perquè els All Blacks saben que, bueno, no necessiten un miracle, necessiten el següent.
Final, a Casademont Saragossa, 113, Joventut 83, un altre tova per la penya, de 30.
Però, i no inicia el taloner dels Springbok Riu perquè Wayne Bars no inicia el rellotge i ja l'hauria d'haver iniciat, però crec que l'àrbitre sap que s'ha equivocat amb el que ha xiulat i s'està esperant el màxim possible.
Ara sí, ja corre el rellotge, ens queden 15 segons pel minut 80. De moment tanquen bé la melee, l'introduirà Faf de Klerk jugant amb el temps, i Wayne Barnes, que demana que les coses facin ben fetes. Òbviament intenta guanyar temps als Springboks. Els All Blacks saben que se'ls estan acabant. Estem a 7 segons del minut 80, a 7 segons.
I que pari el temps també és molt estrany. Que hagi parat ara el temps és molt estrany, però vaja, ja vale tot.
A 7 segons del quart mundial de Sud-àfrica, que final que juga, final que guanya.
Sí, 100% de les finals.
És espectacular aquesta estadística, i a part guanyaran dos mundials seguits, que és algo que només havia fet Nova Zelanda 2011-2015.
I Nova Zelanda, que només perd les finals que jugar contra els Springboks. N'havia jugat 4 i només havia perdut la del 95.
I John Carlin no farà cap llibre ni parà en cap pel·lícula, però déu-n'hi-do com està el panorama polític a Sud-àfrica, i els hi convé guanyar un mundial, igual que abans parlàvem d'Argentina i el futbol, també... També els hi va anar bé.
Home, ara Argentina està molt millor que abans de guanyar.
Home, tu diràs.
Està perfecte, no tenen tot fet.
Vinga, Melem, introducció per Sud-àfrica, som al minut 80, és treure la pilota d'aquí, a punt de recuperar-la els novazelandesos, té la pilota Sud-àfrica, poden anar a terra i han de poder-la alliberar d'aquí, intenten embrutar, cap on va aquesta pilota? Final del partit. Final del partit, Sud-àfrica és campiona del món per quarta vegada. La República de Sud-àfrica, els Springboks, campions del món per quarta vegada. 12-11, només per un punt, en un partit sense assajos per demèrit de Jaume Molló, però aquí els tenim.
L'himne inacabable de Sud-àfrica sonant en honor als campions d'aquest mundial que hem viscut intensament a l'antena de RAC1, avui culminat amb aquesta final que s'ha allargat. Sí, sí que s'ha allargat, Francesc, quan hi ha començat ja el tu diràs. Avui s'ha jugat un clàssic, més que res també per això, que ara l'analitzaran de seguida el tu diràs fins a la 1 de la matina. Un altre clàssic, dic, a banda d'aquest Sud-àfrica-Nova Zelanda del mundial de rugby. Ens ho hem passat molt i molt bé al llarg d'aquest gairebé 2 mesos de mundial. Hem explicat uns quants partits d'aquest mundial, entre ells aquesta final amb dues bèsties de la comunicació, amb dos grans experts del rugby que l'expliquen com ningú, que el fan didàctic, que el fan divertit, que fan que tothom s'hi enganxi, com són el Cugat Comas i el Francesc Gómez. Cugat i Francesc, ha estat un plaer. Feia temps que m'ho passava també fent ràdio i us ho ben asseguro. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies, Xavi.
Amb Sud-àfrica celebrant a sobre de la gespa de Sant Denis aquest títol, aquest campionat del món de rugby 12-11 contra Nova Zelanda. Molló, fins demà, eh?
Fins demà.
Vine, demà. Demà. Sí, hi ha programa a partir de les 4 sí, sí. Super Esports. I ara tu diràs amb el Ballera fins a la 1 de la matinada per analitzar el Barça 1, Real Madrid 2 a Montjuïc. No marxeu, 4 anuncis i el tu diràs.
CaixaBank us ha ofert Super Esports amb Xavi Puig. RAC 1 RAC
més 1 Podcast.
RAC més 1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran
Respostes que alimenten amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies els dimecres a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
1. Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat. És fàcil. Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank. La gama Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gama Smart amb gestió automatitzada. I a més, la gama Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu nou SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, Gavà, Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A Romakuruma Suzuki estem de celebració amb la inauguració de nous punts de venda a Sant Boi de Llobregat i Molins de Rei. Sigues dels primers en aconseguir el teu nou Suzuki a les nostres noves instal·lacions i podràs aconseguir els 3 primers anys de manteniment gratuïts. Romakuruma Suzuki a Barcelona, al carrer Potosí, Mataró, Sabadell i ara també a Sant Boi i Molins.
Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi.
Vine ja als Covesa Eco Days.
Les millors ofertes Ford amb etiqueta Eco.
Ford Puma per 299 euros al mes.
Ford Focus per 315 euros al mes.
Finançant el 6,9% sense entrada ni quota final.
6,9 sense entrada ni quota final.
Més ofertes a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
A Volvo tenim el vehicle per a cadascuna de les teves facetes, amb més espai per tot el que necessites. Volvo XC40, amb Google i Apple CarPlay integrats, etiqueta eco i motor de 163 cavalls. Volvo XC40, des de 185 euros al mes, entrada de 9.226 euros i una darrera quota de 27.414 euros amb 70. Consulta condicions a volvocars.es, xarxa Volvo de Catalunya.
Gaudeix del teu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz, el SUV compacte amb 530 km d'autonomia i línia esportiva AMG Line. És el moment de passar-te a la mobilitat 100% elèctrica. Emporta-te'l ara amb el carregador i l'instal·lació de regal i, a més, beneficia't dels ajuts de fins a 7.000 euros del Pla Moves.
LG Barcelona, concessionari oficial Mercedes-Benz. Passeig Sant Gervasi 39 i Passeig Bonanova 13.
RAC 1.
El dilluns 6 de novembre, Mundo Deportivo celebra la tercera gala femenina del futbol europeu. Les millors futbolistes de les 5 grans lligues europees se citen en un esdeveniment únic on seran premiades. El futbol femení es vesteix de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de CaixaBank, Agbar, Dazón, Hyundai, Estrella Damm, Sofascore i Allianz.
Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
Vídeos i històries exclusives.
Notícies.
Entrevistes.
Reportatges.
Descobriu com és la ràdio per dins.
Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
RAC1 oficial.
RAC1.
Seguiu-nos.
Som U.
Més enllà de RAC1, RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Amb Gerard Ballén.
Bona nit, les 11 i 12 minuts. Continuen els esports aquí a RAC1. Ara temps de t'ho diràs fins a la 1 de la matinada per repassar i analitzar especialment la derrota del Barça contra el Real Madrid per 1-2 aquesta tarda a Montjuïc. Derrota cruel. El temps afegit de la segona part amb un gol afortunat de Bellingham que ha liderat la remuntada del seu equip amb un doblet. Potser el més just hauria estat un empat, és veritat, però a vegades és fins i tot més important veure com acaba l'equip que no pas com comença. I avui al tram final al Barça li han fallat les forces, els canvis i també ha faltat, per què no dir-ho, un punt de valentia amb el marcador a favor. Els últims dos clàssics, per cert, s'han decidit al temps afegit. Els últims dos clàssics de Lliga. Al març, al Camp Nou, el Barça va deixar sentenciada la competició amb un gol de Kessié al temps afegit. Avui li ha tocat al Madrid amb el gol de Bellingham, però a diferència d'aquell dia, queden molts partits i, per tant, molta Lliga. De seguida obrim la tertúlia, avui amb l'Àngel Pitxi Alonso, el Dani Solsona, el Marc Carmona i el Lu Martín, i també anirem cap a Madrid amb el Rodrigo Faiz perquè ens doni el seu punt de vista també de tot el que ha passat avui al Clàssic. Abans, un parell de punts extraesportius d'aquest Barça 1-Real Madrid 2. El primer, la Lliga ha detectat insults racistes durant el partit cap a Vinícius a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. La patronal, en coordinació amb els Mossos d'Esquadra i amb el Barça, ha estat treballant per identificar les persones, en plural, que han insultat i denunciar-les. En plural, dic, ho diu el comunicat de la pròpia Lliga. El Barça, per la seva banda, ja ha deixat clar que sempre defensarà els valors del futbol i de l'esport. En té més detalls la Laia Coll. Hola, Laia, bona nit.
Bona nit. Encara no se sap si es tracta d'una persona o de més d'una. S'estan investigant les imatges i quan s'hagi identificat l'individu o els individus es presentarà una denúncia a la justícia ordinària seguint el protocol que s'aplica en els casos d'insults racistes o qualsevol acció violenta o discriminatòria que registri en camps de futbol. Els organitzadors, en aquest cas del Barça, també poden ser sancionats si els insults són corals, però en principi no és el cas d'avui. Els crits han sigut quan Vinícius ha sigut substituït i ha marxat del terreny de joc, saludant i aixecant vehement els dos punys en senyal de victòria.
I el segon punt extraesportiu és que els Rolling Stones no han portat sort, tot el contrari. Això no treu que l'Aliança i la iniciativa hagi estat tot un èxit, però avui a Montjuïc Mick Jagger i Ron Wood, que han vist el partit des de la llotja de l'estadi olímpic Lluís Companys, diguéssim que no han estat talismans. Ha sonat, per cert, l'Start Me Up, els prolegòmens, i hi ha hagut també un mosaic amb la llengua característica de la banda. Dit això, a banda del clàssic, s'han jugat 3 partits més de la primera divisió masculina de futbol aquest dissabte. Almeria 1, Rayo Vallecano 2, perdó, Las Palmas 2, Mallorca 0, Getafe 0, i ha acabat ara mateix el Cádiz 2, Sevilla 2. A la classificació, el Real Madrid és líder, 28 punts, els mateixos que el Girona, que també en té 28, però amb pitjor diferència de gols marcats en favor i en contra. El Barça, tercer amb 24, tanca la zona Champions, l'Atlètic de Madrid amb 22. L'Atlètic de Madrid, que encara ha de jugar demà a casa contra l'Alavés, i que també té un partit pendent contra el Sevilla, que es va ajornar en aquest cas pel mal temps. A segona divisió, segona derrota consecutiva de l'Espanyol. Derrota clara avui, 2-0 al camp de l'Sporting de Gijón. Això deixa l'Espanyol a la quarta posició, amb 23 punts, a 2 punts de l'ascens directe de l'Eibar i també del líder, el Leganés, que encara ha de jugar, empatat, això sí, amb el cinquè i amb el sisè. Espanyol, per tant, vivint probablement el seu primer mal moment en tota la temporada. Tot plegat en un dissabte, que també ens ha deixat, com ara ho sentíem, la victòria de Sud-àfrica al Mundial de Rugby contra Nova Zelanda per 11-12, resultat ajustat, és el quart Mundial que guanya Sud-àfrica. També el ple de triomfs del Barça de Futbol Sala a la primera fase de la Champions, 3-3, líders de grup, i per tant, un bon sorteig de cara a la segona fase de la competició, la victòria del bàsquet Girona contra el Camp Múrcia a la Lliga CB, i la derrota, la tova, del Joventut, que ha perdut 113-83 de 40 a la pista del Saragossa. Ha perdut de molt, però no de 40, de 30 punts. El Joventut de Badalona vivint en aquesta mala ratxa i, a més, amb molts pocs jugadors a la rotació. Passa un minut d'un quart de 12, parlem del clàssic.
Amb Gerard Ballena.
Ara xiula al final del partit el senyor Gil Manzano. Al final del partit a l'estadi olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, Barça 1, Real Madrid 2, derrota dolorosa del Barça, que ha fet una primera part on ha estat molt millor que el Madrid. S'ha anat al descans 1-0. A la segona part el Madrid ha anat creixent. És veritat que a l'inici de la segona part el Barça hauria pogut fer el 2-0, però no l'ha aconseguit, i en la fase final del partit el Madrid ha tingut més pilota, ha anat colant el Barça i ha aconseguit empatar el partit amb un gol de Bellingham i acabar-lo guanyant també amb el jugador de moda del Real Madrid, que aprofitant una jugada afortunada.
Aquesta era la reflexió del Joan Maria Pou al final del partit, un partit que ha acabat amb la victòria del Real Madrid per 1-2. S'ha avançat el Barça amb un gol a la primera meitat, de fet a l'inici del partit, d'Ilkay Gundogan, el seu primer gol amb el Barça, i en la segona meitat Jude Bellingham ha estat el golejador dels dos gols del Real Madrid, que han canviat el signe del partit. A la taula ja tinc per aquí el Dani Solsona. Hola, Dani, bona
nit. Hola, bona nit.
Bona nit. L'Àngel Pichalón, la Pichi, bona nit.
Què tal, molt bona nit.
També el Lu Martín, hola Lu, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. I de seguida ve el Marc Carmona, eh? De seguida el tenim per aquí, el Marc Carmona, per analitzar aquest clàssic en profunditat. D'entrada, us demanaré una valoració ràpida del que ha passat aquesta tarda, una valoració general. Creieu, Solsona, creus d'entrada que el resultat és injust, que aquest 1-2 que hem vist avui és injust, tal i com ha expressat Xavi i també algun jugador del Barça?
Veient, si mirem el que ha fet el Barça i amb les ocasions que ha tingut el Barça i al final el Madrid, aquestes dues, doncs potser un empat hagués estat més just. Potser un empat hagués estat més just.
Pichi.
Sí. Si hagués hagut de guanyar algú dels dos per les ocasions que han tingut, em decantaria més pel Barça que no pas pel Real Madrid.
Lu, què en penses? Empat o fins i tot el Barça els punts podria haver guanyat? Ja sé que estem parlant del que mereixes, que això està molt bé, però que al final el resultat és el que és.
Jo crec que sempre
la vida et posa al teu lloc, i si al final perds és perquè tu has merescut. I crec que si el Barça ha perdut és perquè no ha acabat de fer les coses bé, malgrat que ha sigut millor que el Madrid.
Marc Carmona, bona nit.
Molt bona nit.
Mira, el Solsona diu que probablement sí, que el resultat és un pèl injust. El Pichi diu que fins i tot el Barça podria haver guanyat els punts.
No, dic que cas de guanyar un dels dos, crec que fem més mèrits al Barça.
En cas de guanyar. I el Lu diu que sí, que potser el Barça pot haver jugat molt bé, però que...
No, jo, evidentment, no li portaré la contrària a les persones que a aquesta taula saben de futbol. Però crec que si al final ho fas bé, guanyes.
No, jo estic amb tu.
Resulta que l'altre porter és millor que el teu i tu tens un porter que intenta fer-se una foto quan l'ha de parar, doncs al final perds.
Carmona, què en dius tu?
Jo això de la injustícia sempre m'ha costat una mica d'explicar les coses, les victòries i les derrotes amb justícia, perquè si tu tens tres ocasions sol amb el porter i les tres les tires a fora, nosaltres direm, és que hem tingut tres ocasions clares, no? Però si les has tirat a fora o te les ha parat el porter, és perquè potser t'ha faltat encert o t'ha faltat talent, no? Aleshores, el Barça ha tingut tres ocasions més clares segurament que el Madrid, sí. Però no sé si podem analitzar el partit només perquè nosaltres hem tingut tres molt més clares que ells. Crec que hi ha més coses, no? Mm-hmm. Aleshores, tampoc no sé si sempre fas el 100% d'ocasions que generes. Hi ha molt pocs equips que això ho facin. Per tant, jo crec que hi havia més coses a analitzar. Crec que el Barça ha fet més coses per guanyar el partit, crec que sí. Crec que potser era més... feia més mèrits als dos a l'empat que a la derrota, però al final això ha de posar-la allà dintre, també.
Està clar que és posar-la allà dintre, però dime quantes ocasions de gol ha tingut el Real Madrid.
Moltes menys que el Barça.
No, moltes menys.
Però és que estic segur que el Barça ha fet
un xut de 30 metres no és una ocasió de gol.
I menys
si s'ha inventat i és un golàs.
I menys si s'ha menjat
el segon gol que fan és un toc equivocat del davanter que li va precisament a l'altre davanter.
Si estic segur que el Barça ha fet moltes més coses bé que el Madrid, però al final ha perdut el partit.
Sí, no, sí. Bueno, és que el futbol és això. No sempre guanya el millor ni de bon tros.
Evidentment. I si comença a analitzar puntet per puntet, a lo millor resulta que aquest ha fet més errors que el Carvajal, aquest ha fet més errors que l'altre, i clar, jo sóc el Xavi i ara mateix m'estic pujant per les parets.
Jo crec que l'única ocasió que ha tingut així ocasió, entre cometes, ha sigut la segona parla de Rodrigo. Una pilota que li posen ahir a l'esquena, que ha rematat a dalt i tal.
Si no comptabilitzem els xuts des de fora d'àrea, hi ha també el xut de Tchouaméni, em sembla que és Tchouaméni, que és de fora d'àrea igual, igual que el que marca Bellingham, però sí. A prop de l'àrea, ocasió clara, d'aquelles que dius pot anar dins perfectament, i no és un xut llunyà i aïllat.
Els dos xuts al pal, la que remate després Araujo, després d'anar al pal i fot un paradón, el paradón que li fa, em sembla que és a Cancelo. Totes aquestes sí que són ocasions clares de gol, tot el meu punt de vista, Són ocasions clares de gol. L'altra cosa és que no sempre guanya el que creem més ocasions de gol, i en aquest cas el Real Madrid és un equip, jo diria que energèticament és molt més fort que el Barça, físicament és molt més fort que el Barça, i al final pues, això fa que un equip baixi el pistó i l'altre puja.
I el Barça és molt tendre, perquè és un Barça molt jove, és un Barça que està per créixer, i el Madrid no, el Madrid és un equip molt, molt dur, un equip molt... és un tractor, i el Barça és un avespino. I el Barça pues, et pot adelantar per la dreta, però al final el Madrid és una pisonadora. I inclús el Bellingham, siguent jove, és un tipus que t'aixafa. Però això no vol dir que el Barça, al final, dius, hòstia, és que estem tan tendres que ens xafan.
No vull agafar el protagonisme aquí, no? Ni d'on tot.
No.
Les sensacions que tenia jo abans, prèvia al partit, eren molt negatives. Dic sincerament. Jo veia en jugar al Barça els darrers partits i veient que, jo què sé, sense faltar el respecte, que Dani García, Sancet, Galarreta i tal, et ballaen al centre del camp, jo dic que el dia que t'agafa el Madrid, en Bellingham, en Valverde, Kroos, et destrossa. La sensació que tenia jo, i jo dic, bueno, el pensament és dir, bueno, fer l'equip molt fort físicament i defensivament, i ho ha fet Xavi. Per mi ha estat un encert grandíssim, anul·lat a Vinícius, que és el jugador més perillós, Rodrigo ni l'ha tocat, que defensivament ha estat fort, però si hagués plantejat el mateix partit que contra l'Atleti Bilbao, jo crec que el partit pot acabar 0-3, com ja va guanyar el Real Madrid l'última vegada, 0-4 aquí, eh?
Sí, 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 en aquell partit de Copa moltes baixes.
Ara, Dani, una cosa. El Joao Félix aquest.
Sí.
No sé si tu sàpigui la teva opinió sobre aquest senyor, perquè aquest senyor continua sense guanyar el Real Madrid mai.
Qui, el Joao Félix?
Sí.
Home, avui ja porta 9 partits contra el Real Madrid.
No porto aquestes estadístiques.
No, és automàtic, saps? Perquè és un tipus que, hòstia, que bé que juga.
Però no, avui no.
Té que aparèixer, no apareix mai.
Bueno, però contra el Madrid, després d'altres partits, la veritat és que se li ha donat molt molt de bombo, no? Des que ha arribat al Barça ja ha fet algunes coses bé, però hi ha partits que no està bé i no defineix. Avui, doncs, Carvajal el seguia, quan s'anava cap al mig era Carvajal el que el seguia i es quedava Valverde les pujades de Valde. I és un jugador que quan no toca la pilota bastantes vegades, doncs, clar, el seu rendiment baixa. I avui és de les poques coses que Ancelotti ha mogut. O sigui, tu segueixes a Carvajal, segueixes a Joao Félix, encara que vagi, va cap al mig, tu el segueixes, i el seguia. I llavors Valverde es quedava allà. Bueno, és un jugador, perdó, que potser la gent s'ha precipitat molt, que és un bon jugador, ho sabem tots. Ningú es pot estranyar que no sigui un bon jugador, però se li ha donat ja d'entrada, ui, com està Joao Félix, i jo, com que sóc més prudent, espero una mica més i espero fins al final per després fer la valoració.
No, us ha recordat aquella jugada en què fa la sotana i té l'opció de plantar-se sol dins l'àrea? M'ha recordat a una jugada de la temporada passada al Bernabéu amb el Chelsea, que té l'opció també de rematar i se li fa de nit per aquesta punta de velocitat que probablement li falta en alguns moments, no? Jo crec que té molt de talent, no? Però aquesta xispa, aquesta punta de velocitat, a mi m'ha recordat almenys aquella jugada. 3 minuts i 2 quarts de 12. Fem una petita pausa i de seguida, quan tornem, posem fil a l'agulla i comencem a parlar de per què durant la primera hora el Barça ha estat millor que el Madrid i l'última mitja hora tot ha canviat. Ara tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
L'altre dia em van preguntar quin consell li donaries al Joaquim Prat del futur. Doncs li diria que segueixi triant Suzuki S-Cross. Nou Suzuki S-Cross amb tecnologia híbrida, versions 4x4 i etiqueta eco. Descobreix més a suzuki.es i deixa't sorprendre. I ara el teu S-Cross 100% connectat amb Suzuki Connect. Suzuki S-Cross. Cross the line.
Estàs pensant en un nou Cupra? No et perdis les ofertes irrepetibles de Baix Motor, concessionari oficial Cupra. Ha arribat el moment. Tria el teu nou Cupra a Baix Motor SEAT. Tota la gamma Cupra a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes i vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi, el Vendrell, Valls i Vilanova. Baixmotor.es.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Si ets dels que pensa que s'ha d'esperar mesos per estrenar un Ford Puma híbrid EcoBoost, espera només uns segons fins que acabi aquesta falca i gaudeix de cotxe nou. Perquè amb la xarxa Ford de Catalunya, si el vols, el tens. Comença a gaudir ja del teu Ford Puma híbrid EcoBoost amb entrega immediata i manteniment inclòs per només 12 euros al dia. I ara que ja ho saps, a què esperes? Consulta condicions especials a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
A Autovivo Group trobaràs el teu vehicle nou o seminou per a tu o per a la teva empresa amb tots els serveis que necessites. Disposem de 6 concessionaris i tallers oficials. Un concessionari de vehicle seminou amb més de 500 vehicles. Servei de lloguer de vehicles, assegurances i mecànica ràpida.
Autovivo Group. T'esperem a Sant Boi de Llobregat, a 10 minuts de Barcelona.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Volvo tenim el vehicle per a cadascuna de les teves facetes, amb més espai per tot el que necessites. Volvo XC40, amb Google i Apple CarPlay integrats, etiqueta Eco i motor de 163 cavalls. Volvo XC40, des de 185 euros al mes, entrada de 9.226 euros i una darrera quota de 27.414 euros amb 70. Consulta condicions a volvocars.es, xarxa Volvo de Catalunya.
Busques una furgoneta per treballar? Per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Per donar-nos un caprici, sovint hem d'esperar. A Renault, no has d'esperar. Aprofita les ofertes de la nostra àmplia selecció de vehicles nous, amb entrega immediata perquè puguis conduir el teu Renault sense haver d'esperar. Oferta vàlida fins a esgotar existències.
Aprofita-ho a Movento Hauser. Concessionaris oficial Renault a Sabadell, Terrassa, Manresa, Vic, Mataró, Badalona, Pineda, Sant Cugat, Cerdanyola i Rubí o hauser.com.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
12.780 12780 de la sèrie 27027.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballera.
Una pena, crec que és un partit desgraciat per part nostra, no? Perquè crec que hem merescut molt més. Sincerament, des de la meva posició, crec que és injust la victòria del Madrid avui. La efectividad ha marcado la diferencia. Hemos tenido el 2-0 en muchísimas ocasiones en esos 60 minutos que para mí ha salido a la perfección, lo planteado y cómo hemos dominado el partido. Hemos estado muy a gusto en el campo. Creo que todo el mundo lo ha visto, ¿no? Que hemos estado dominadores del partido durante 60 minutos. Y ahí es cuando hay que sentenciar el partido.
La llave del partido ha sido la actitud distinta comparando la primera parte con la segunda. La primera parte hemos sido un equipo flojo, lento, poco agresivo. La segunda parte es todo lo contrario, más intenso, más agresivo, más contundente en frente.
Les explicacions de Xavi i Carlo Ancelotti a la sala de premsa respecte a aquest, d'alguna manera, canvi de guió, gir de guió que hi ha hagut en aquest clàssic durant la primera hora, els primers 45 minuts de la primera meitat i els 15 de la segona, el Barça dominant, marcant el gol de moment que li donava la victòria amb Gundogan a l'inici del partit, creant ocasions, dos pals, etc, etc. Ho hem repassat ja a l'inici del Tu diràs, i hi ha un moment, a partir del minut 60 aproximadament, que el partit canvia. Per què canvia, us pregunto? Perquè aquí hi ha multitud de factors. Hi pot haver la baixada física, hi pot haver els canvis, que no han funcionat els del Barça, pot haver-hi també mèrit Dani del Madrid, que d'alguna manera s'ha decidit a ser una mica més agressiu en la pressió alta, etc, etc. Per què creieu que el partit canvia a falta de mitja hora pel final i el Barça d'alguna manera perd el domini que havia tingut durant la primera hora?
Jo crec que s'ajunten les dues coses, eh? És que la primera part, no sé si és fins al 60 o 65, el treball del mig del camp de Gavi i de Gundogan ha estat fabulós. Gavi ho ha fet tot, ja està acostumat, però tallava, anava, arribava, anava a la dreta, a l'esquerra, bueno, en fi, un festival, i Gundogan era el que portava tot el joc del Barça. això ha baixat una mica el pistó i el Madrid ha començat a pujar una mica més el to físic, i a partir d'aquí doncs és quan l'equip ja donava ja la sensació de que cuidado, que el Madrid ja arriba, ja ve, i sense crear molt de perill, però sí que ja veies que es feia una mica amb el control del partit, no? I després, doncs, té jugadors que ara estan en estat de gràcia, que el Bellingham, doncs, jo no sé si... Clar, jo no el coneixia d'abans, jugant al mig del camp, però ara tot el que toca, i a més ho fa bé, no és que sigui casualitat d'un dia, perquè ja porta molts dies... i és treballador, així com a la primera part li ha costat una mica perquè Gavi estava molt a sobre, bueno, és que Gavi estava a sobre molt de Bellingham i estava
de tothom,
a sobre,
però especialment de Bellingham,
sí. Ja, especialment de Bellingham, i Bellingham li costava perquè Gavi és un paparra, no? I a partir d'aquí, doncs, Gundogan ha estat molt bé, Fermín també ha fet la seva feina, que li agrada arribar de segona línia i sempre se li presenta en alguna altra ocasió, però clar, el futbol és que hem tingut tres ocasions i no, sí, haguéssim marcat, clar, però no marques, i amb el Madrid no es pot donar per mort, encara que semblava que ho tenia tot en contra, no? Perquè jo no tenia la sensació de que el Madrid pogués empatar o remuntar el partit, veient la primera part i els primers minuts de la segona, però després, no, això dona un gir total, i és la davallada d'uns i la pujada dels altres, entenc jo.
Doncs crec que és una suma de diverses coses. Coincideixo amb l'Àngel, amb el que comentava abans, de que crec que el pla d'inici de partit de Xavi i de l'estaf avui ha sigut molt bo. Crec que ha superat el Madrid, l'ha minimitzat, no ha xutat a porteria fins al minut 60, que això té molt mèrit. Crec que ha fet alguns canvis, ha ajustat alguns canvis en
t'ha agradat el plantejament?
Sí, molt, molt, tenint en compte les baixes del Barça. Jo també tenia una mica...
Tancant 3 al darrere...
Crec que era imprescindible.
Amb Cancelo també? Amb Cancelo per la dreta, la primera part?
No ha estat molt bé, no ha estat molt bé. Crec que ha anat de menys a més, però el pla de partit... O sigui, jo crec que fins al minut 60 s'ha jugat exactament el que volia Xavi, des del meu punt de vista. Després canvia per una suma de diverses coses. Jo crec que els canvis del Madrid amb ells el milloren, els canvis del Barça no l'han millorat, crec que el Madrid fa una passa endavant respecte a pujar una mica la línia defensiva, i el Barça no surt tan bé. Hi ha hagut una pregunta que m'ha agradat força d'André Orlandi en el postpartit a Araujo, que li ha dit, escolta, la primera part ha sortit molt bé en pilota, diu, i a la segona part t'ha costat una mica més. I ha dit, diu, és que els dos pivots de la base del quadrat no han fet el que tenien que fer. Jo no els veia tan fàcil, no queien a banda.
És molt fàcil fotre-li la culpa, vale? A més.
Em refereixo que crec que el Barça també ha deixat de fer algunes coses que havia fet bé a la primera part, no? Segurament el físic, el Madrid és superior, però jo crec que també pot haver-hi una part de futbol també, perquè jo crec que el Barça, tant l'any passat com aquest, en general, en els partits que està guanyant per 1-0 li costa molt manar des de la possessió de la pilota. Crec que és un aspecte del joc que li falta. Avui potser és per les baixes, pel físic, etc. Doncs potser sí, però hi ha hagut altres partits durant la temporada passada o aquesta que anant en avantatge en el marcador li ha costat molt mantenir aquest to de tenir la possessió, desgastar el rival a partir d'una gran possessió, i allò que diem que està mal dit, però que tots diem i acceptem, que és de defensar-te amb la pilota, no? Al final, per la pilota, surt pitjor de pressió, s'acaba posant en bloc baix, i si alguna cosa no sabem fer al Barça, històricament, és defensar en bloc baix, no? I dones més opcions a un rival que, si el tens lluny de la teva porteria, tindria menys opcions. Per tant, per mi és una suma de diverses coses, però també hi ha una mica de part de futbol que crec que es repeteix en altres partits també del Barça quan va guanyant per 1-0.
Els canvis del Barça, el primer el de Lewandowski per Ferran Torres, l'hora de joc, curiosament coincideix quan marxa Ferran Torres i entra Lewandowski, i després n'hi ha tres més, entre Oriol Romeu, Lamine Yamal i Rafinha, per Fermín López, que crec que estava fos. Estava fos, ja no podia, no podia
partit,
més.
Gran també.
Sí.
Molt gran partit.
I els dos Joaos també marxen del terreny de joc.
Jo estic amb la línia del que deia el Dani. Lo de Gavi avui ha estat, el camp, ho veus, ha estat un espectacle. El que ha guanyat aquest noi jugant més endarrerit. Jo repeteixo, de jugar de mitja punta partint de l'esquerra i a jugar al darrere, la millora per mi és ostensible. I avui era el pivot defensiu i ha estat inconmensurable.
Ja, el problema és que el posis juga bé, el cabron.
Sí, però bueno, si el pots posar... si jugues a la mitja punta, la teva obligació és fer gols, donar assistències de gol, arribar a la zona de finalització, i potser a Gavi li faltava. I jugant més endarrerit, ha arribat a fer més gols i de més, no? Jo també, com diu el Marc, crec que el plantejament del partit de Xavi ha estat extraordinari, el que passa que després no, passen coses que no... que probablement no pots controlar. El Barça...
que l'entrenador no pot controlar. Per exemple, que el porter...
Però el Barça, els quatre últims partits que havia jugat a casa, havia guanyat per la mínima. Els quatre últims partits, hi ha hagut molts moments del partit que no controlava el joc. I avui, quan arriba el primer gol, jo estava en línia, a la línia de l'àrea gran del Barça, de Vincent. I estaven... no, els 11 jugadors pràcticament a la línia de l'àrea quan ha sortit el refús cap endarrere, és a dir que no sé si inconscientment va estirant t'entra la por aquesta, t'estan dominant, t'estan jugant millor, t'entra la por i el Barça mai ha estat un equip treballat per defensar amb el bloc baix prop de la porteria.
Mira, perquè és un equip tou.
Precisament, Pichi, d'això que estàs dient, d'on estava el Barça defensant en aquest primer gol de Bellingham, n'ha parlat després del partit Gavi en declaracions de Zone i crec que ha sigut molt clar de què estava fent l'equip en aquell moment.
Bé, Gavi ha estat sensacional, no? Jo crec que hem fet un bon treball tot l'equip,
aquest
no?
Aquest és sense Xavi parlant sobre Gavi. Volem escoltar Gavi, a Gavi, el migcampista del Barça, de Sir.
El primer gol yo creo que ha marcado la diferencia en el partido. No podemos estar así empanados en esas acciones que al final marcan el partido y bueno, yo creo que a raíz de ese gol, del primero suyo, nos hemos venido poco abajo todos.
Así de empanados, no podemos estar así de empanados.
El que no puede estar así de empanados es el portero, se va a hacer una foto.
Y es donde una otra circunstancia también, y yo tenía mucha confianza, y seguís yo tenéis mucha confianza en l'Oriol Romeu. Avui ha estat gens encertat, però crec que és un problema de manca de confiança, sí. Que s'ha provocat, jo crec que està provocat pel canvi constant de que quan el partit no acaba de bé, Oriol fora i entra un altre. I ha arribat un moment que ha perdut la confiança i avui és que... No. I si no tens confiança en un noi que acaba d'arribar en guany aquí, encara que ja ve del futbol base i tal i qual...
Difícil. I el segon gol, que és un rebot i que hi ha sort, però com que està Joselu fixant a Christensen, l'entrada de Bellingham, si us fixeu, veureu que en l'inici de la jugada està amb l'Oriol, i quan ell comença a entrar a l'àrea, el deixa anar. Fixeu-s'hi.
Vosaltres l'haguéssiu col·locat de titular, avui?
No, si jo crec que el plantejament per mi està fantàstic.
L'alineació inicial ha estat perfecta. Bueno, no sé si l'has encertat l'àrea o no, però...
Deixa'm dir en favor de Bellingham, que per mi avui probablement ha estat el pitjor partit des que està al Real Madrid. Ja està determinant, ha fet els dos gols i ja està determinant. Però el que està fent aquest xaval...
No, home, és que de Bellingham hi ha que comprar el seu número de loteria.
No, però és que fa els gols. Fa els gols que feia Benzema i els que no feia Rodrigo perquè no fot ni un gol. Hauria
de preguntar-li quin número juga la loteria, perquè li toca segur.
13 gols en 13 partits. Un migcampista, encara que sigui...
En qualsevol cas...
És el millor nou que podien trobar. Perquè tots estarem en que tots coincidíem que al Madrid li falta un nou.
Li falta
un damunt davanter.
I ho hem vist a la primera part i ho hem vist en molts partits.
Sí, però aquest,
passa que
aquest...
ell arriba i marca. Però en qualsevol cas, això que deies, Marc, de que el Barça no sap defensar en bloc baix i tot això, ha anat enrere, perquè la temporada passada en bloc baix van defensar no sé quants partits i ho van defensar bé. La defensa està bé, la defensa, no? Amb 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Clar, les circumstàncies canvien, evidentment que canvien, i a vegades el jugador i el que l'entrenador transmet, doncs a vegades no sempre és la mateixa cosa, no? Però el Barça... i parlant de Cancelo, que t'he dit, i Cancelo, jo és que m'ha donat la sensació, però jo a vegades tinc sensacions d'aquelles que dius...
Estava prohibit, no?
Que l'ha posat perquè és que no el pot treure. I on te'l poso? Ara el poso més endavant. Com un partit ja fa diversos partits, que tenia al principi de temporada, que tenia 5 migcampistes, i es va posar el 5, per no deixar a Gavi o a una fora, per no en aquell moment dir, escolta, ja el tercer partit no juga Gavi, que sí, tothom vols, deia que Gavi podia ser
el que...
Sí, jo, a mi m'ha donat aquesta sensació. La primera part no ha estat bé, ha estat molt millor la segona,
sí.
Ha estat molt millor la segona, però bueno, són sensacions i l'entrenador coneix molt millor que nosaltres, no? Ferran Torres no ha estat malament, no ha estat malament... Per mi el més fluixet ha sigut Joao Félix i Cancelo. Per mi, els més fluixets, eh?
Puc fer un comentari?
Sí, home.
S'ha de ser molt tonto per jugar contra el Madrid i posar-te la samarreta blanca del Barça.
Que n'has vist, alguna?
Mogollón.
Sí que n'hi havia, sí.
Mogollón. S'ha de ser molt tonto. I aquí ho deixo.
N'hi havia, eh? N'hi havia.
Avui, per cert, hi havia la millor entrada de la temporada de Llarca a Montjuïc, a 50.000 persones que han omplert l'estadi, i hi havia samarretes blanques, perquè precisament m'hi he fixat. No n'hi havia tantes com altres partits, perquè algun partit ho hem comentat, que ha fet fortuna realment aquesta segona equipació.
Si hi havia una, ja és d'idiota.
Perquè, clar, avui era un partit del risc, quan hi ha partit del risc no es pot entrar amb samarretes de l'equip visitant a la zona de l'afició local, i clar, n'hi havia moltes de blanques, i allò que et fixes a veure si és gent del Real Madrid o no.
No t'ho dic ja per una situació de violència, t'ho dic per una situació d'animar el teu equip.
Sí, sí, no ho explico, dic que precisament per això m'hi he fixat i he vist que hi havia moltes samarretes del Barça blanques avui que jugava contra el Real.
Mira que tens samarretes de colors del Barça.
Sí, sí, per posar-te, de qualsevol mena. I
lletges, inclús. Doncs no, vas de blanc, que dius, hòstia, s'ha de ser tonto.
No seria el dia indicat. Per cert,
això també passa al Futbol Club Barcelona.
També passa, sí. A l'U ja l'he sentit dient que Ter Stegen ha cantat en el gol, en l'1-1 de Bellingham. Ha cantat, canta, Pichi, Carmona, Solsona, creieu que podria haver fet alguna cosa més?
Si aquests 3 anys diuen que no, jo canviaré d'opinió.
No, jo no ho puc dir perquè no ho he vist. Jo l'he vist al camp, i al camp la percepció d'on estic jo no estic ni darrere per veure, ni estic perpendicular a...
Vale, pues passa palabra.
Sí, passo palabra.
Carmona,
pensant, no.
Jo crec que ja... Ha canviat, eh? Sí, ha intentat la durada.
Crec que a mi quan el Lú diu ha cantat... Saps? O sigui, crec que hi ha diferents graus de... d'errades.
Això és Got Talent, o què?
Hi ha cantades descomunals. Jo crec que podria haver fet una mica més. Hi ha una imatge des de darrere de Bellingham que crec que és Íñigo, que està just davant.
O sigui, ara culpa serà Íñigo.
Crec que li treu aquell mig segon de sortida de vista a Ter Stegen, però ell crec que pot fer una miqueta més. Pel nivell de Ter Stegen que estem acostumats, crec que sí que pot fer una miqueta més.
Jo estic en aquest punt també. Crec que podia, quan he vist la repetició, d'entrada no, perquè d'entrada veus, hosti, quin cacau li ha fotut de fora l'àrea, ha anat a prop de l'escaire, però després quan veus la repetició sí que a la millor pot tapar una miqueta algun jugador, però quan surt la pilota,
veure,
de la manera que estira...
Canta o no canta?
Bueno, canta, però no tota la cançó.
No tota la cançó, brillant el Dani Solsona. 13 minuts i seran les 12, la mitjanit. Una pausa, re, molt corteta, i de seguida continuem aquí al Tu Diràs, que també anirem cap a Madrid, a veure què en pensa el Rodrigo Faiz de tot plegat, a veure si ja se'n parla de que el Madrid tampoc és que hagi jugat molt bé, o simplement es diu que s'ha guanyat el clàssic i ja està, ara li preguntarem. Ara tornem.
RAC 1.
Entrenar a casa o al gimnàs de la cantonada. Basic Fit està disponible per tu. Fes que el fitness es converteixi en un bàsic amb 4 setmanes extra i una motxilla. Fes-te'n soci ara. Consulta les condicions a basic-fit.es. Basic Fit, go for it.
RAC més 1, podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar dos quarts i cinc, perquè ve la revolució sexual fins a la una.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Fan?
Un poca de sese.
No,
sí, de los tríos, un poca.
A un poca de sese.
L'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un poca.
Sí, un poca de sese.
La revolució sexual,
es diu. Esto, sí.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. amb el suport de sexydream.es.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El cop notícies de RAC1.
Tu ho diràs. Amb Gerard Ballera.
Está sorprendido, todo el mundo está sorprendido de su nivel, sobre todo en efectividad en frente, ha marcado muchísimos goles, lo intenta siempre, siempre está, llega desde segunda línea. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro, que no es que ha marcado muchos goles desde la frontal, siempre llegando, hoy ha marcado un gol estupendo desde la frontal.
Hombre, a mí me parece un grandísimo jugador, pero sí que es verdad que está en estado de gracia porque le cae el balón, el rebote. Bueno, él también está con fe, está con confianza y hoy marca la diferencia.
10 minuts i la mitjanit, fent la tertúlia també, evidentment, en temps de publicitat. Només faltaria aquí a la taula. Tinc ja en línia el Rodrigo Fáez, el col·laborador habitual del Tu Diràs, sempre que volem parlar del Real Madrid. Hola, Rodrigo, bona nit per tu, eh?
Què tal, com estàs?
Bona nit.
I felicidades per el Sporting.
Pues muy bien, muy bien, Pich, muy bien.
No le treguis aquí, tenemos un son aquí.
No hablemos de esto hoy.
No, yo no quería hacer sangre, conste, que estuvo muy bien los teloneros, es decir, el Barça y el Madrid, pero el importante era el 2-0 del Molino. Sí, señor, muy bien.
¿Qué te ha semblado el clásico, Rodrigo?
¿Perdón?
¿Qué te ha parecido el clásico?
Yo creo que el Barça, para mí le falta un poco de colmillo en la primera parte, porque cuando se te pone por delante el equipo de Xavi, pues yo vi al Madrid desdibujado, me dio la sensación de que en la primera parte el equipo no compareció, incluso en la primera fase de la segunda, hasta los cambios de Modric y de Camavinga, a mí el Madrid me decepcionó mucho porque me dio la sensación de que casi no compitió, ¿no? Pero sí que es cierto que esos dos cambios, tanto lo de Modric como sobre todo lo de Camavinga, pues le dieron un cambio al partido. El Barça, cuando creo que pudo cerrar el encuentro, no lo hizo, y ahí el Madrid pues siempre tiene alguna, y en este caso estoy con Xavi, que está en estado de gracia Jude Bellingham, y es que te las marca de todos los colores, ¿no?
Aquí, a Madrid, entenc que el debat de si s'ha jugat millor o s'ha jugat pitjor, això ja, vull dir, només faltaria. Amb l'empat ja no hagués existit, ara amb la victòria del Madrid tampoc, encara menys, entenc.
Si es que el ADN del Madrid es ganar, o sea, da igual que ganes defendiendo a la contra que jugando bien o bonito, o sea, tú hablas con cualquier jugador, con cualquier sector del club incluso, y es que ellos te dicen, es que nos da igual, o sea, lo que necesitamos es ganar, y en este caso es que lo han hecho. Durante todo el inicio de año de esta temporada, a mí el Madrid creo que está un 70, 80, 85% de lo que creo que puede dar, pero es que consigue ganar porque tiene a un señor que es inglés, Jude Bellingham, que nadie esperaba que tuviera estos rendimientos a nivel del goleador, y es lo que está salvando un poco a nivel resultadista al equipo, pero sí que es cierto que a nivel de juego está siendo bastante opaco el Real Madrid este año, ¿no?
De Bellingham, ahir parlàvem, tu diràs, amb el Cesc Fàbregas, i ens deia que el coneixia bé, que també havia parlat amb certes persones que el van conèixer fins i tot quan estava a Anglaterra, al Birmingham, i ens destacava, més enllà del seu talent, la seva mentalitat, el seu cap. És així? Tu també tens aquests inputs que t'arriben des de dins del Madrid, que més enllà de que fa gols, i que en fa molts de moment en aquest inici de temporada, i del seu talent innat, té aquest caràcter també?
Sí, desde la gira, ya cuando empezaba los primeros entrenamientos con el equipo, compañeros te decían que primero a nivel físico es un escándalo, porque se sorprendían todos, desde los veteranos hasta los jóvenes, de cómo llegaba a todas las pelotas, cómo no se cansaba, cómo era el que más aguantaba en cuanto a los réditos, ¿no? Y a los números de los GPS, etcétera. Pero sí que es cierto que hay una frase que a mí me marcó muchísimo, que fue el primer partido en Pasadena, en el Rose Bowl, cuando Jude Bellingham debuta con el Real Madrid frente a aquel AC Milán, ¿no? Que recuerdo uno de los veteranos del vestuario que me dice, es que este tío parece que lleva aquí 14 años. Y que hoy creo que lo ha puesto, que lo ha vuelto a decir el propio Luka Modric y tal en público, porque es un poco la sensación que se tiene dentro del Real Madrid, ¿no? Que la personalidad, la planta, la movilidad, la polivalencia que tiene el centro del campo, pues que está sorprendiendo absolutamente a todos. Y se está confirmando que esos 103 millones de euros fijos más el 30% de ese montante en variables puede acabar siendo bastante barato, ¿no?
Tens la sensació que li ha salvat una mica el coll a Ancelotti després del plantejament que hem vist en la primera hora de partit?
Sí, 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 100%, 100%. Ancelotti y algún que otro jugador que hoy no ha estado, y sobre todo dos, Vinicius y Rodrigo, que además creo que han recibido ese tirón de orejas, ¿no? Por parte de Ancelotti en la rueda de prensa, diciendo que esperan sus goles y que de momento no están llegando. Yo diría algo más. El problema ya no son los goles de Vinicius y de Rodrigo Goes, sino que es el juego de ellos. Hoy Vinicius ha estado completamente desdibujado, se ha vuelto a perder en guerras inútiles y Rodrigo Goes es un hombre que preocupa mucho al Real Madrid porque esta temporada tendría que dar ese pasito hacia adelante, el salto de calidad, y de momento todo lo que estamos viendo de Rodrigo es bien poco, ¿no? Y entonces, claro, al final emerge Jude Bellingham, que te salva la papeleta de arriba. El Real Madrid se le ha ido Benzema y tan solo tiene a Joselu como delantero específico, que no es titular indiscutible. Y es que el resto, poca cosa se puede rascar, más allá de que puedas estar bien en defensa para no encajar goles, ¿no?
Ara en parlarem de com queda la Lliga i una mica del que queda fins la propera aturada de seleccions, però igual que l'any passat, el Madrid va guanyar el Barça la primera volta i li traia 3 punts a la Lliga, ara li treu 4 punts, és veritat que hi ha més equips pel mig també, el Girona, l'Atlètic de Madrid, però tens la sensació de que és una victòria que d'alguna manera tampoc marca la temporada ni marca la Lliga, o creus que pot ser un punt d'inflexió?
No, para mí no, o sea, yo creo que es demasiado pronto. Sí que es cierto que esta temporada a mí me huele que los clásicos van a ser importantes, pero no es una distancia para mí significativa. O sea, yo creo que la cosa va a ir avanzando, y sí que es cierto que si esto fuera en el clásico de la segunda vuelta, para mí sí que sería un punto de flexión, ¿no? Pero falta mucho. Al final, las ligas, y esto el Barça lo sabe muy bien porque el año pasado no falló, se pierden en otro tipo de estadios y haciéndolo peor, ¿no? Y en este caso creo que el Barça el año pasado demostró ser el mejor equipo, el más constante. El Real Madrid este año, después del desastre de la campaña pasada, sabe que tiene que dar un plus en la Liga, y vamos a ver si le da, ¿eh? Porque el Real Madrid tiene una plantilla extraña, no voy a decir corta porque tampoco, pero extraña, en la que Ancelotti no está tirando de gente, ni de rotaciones, ni de los fichajes nuevos. Entonces vamos a ver, porque es muy pronto, y en la segunda vuelta, de aquí hasta lo que pase en abril, puede pasar cualquier cosa, ¿no?
Doncs sí, a veure què acaba passant. De moment, 11 partits, 11a jornada de Lliga. Rodrigo Fáez, company de la cadena ESPN i també col·laborador aquí al Tudiràs. Gràcies per estar una nit més amb nosaltres i anem parlant que la Lliga és llarga. Una abraçada.
Y también es larga en segunda, ¿eh? Que la gente no se haga ilusiones,
sí,
sobre todo yo.
Sí, digue-li al Solsona que així s'animi una mica.
Un abrazo muy grande, Dani.
Una abraçada. Chao. Una abraçada. 2 minuts i la mitjanit. Parlava l'Àngel abans de la figura de Bellingham, que crec que és clau al partit, de fet és el jugador que acapara totes les portades, tots els titulars. Té, no sé si dir un punt de sort o és un punt d'olfacte, Carbona, Solsona, Lu, o les dues coses, perquè és veritat que s'ha de ser allà amb la canya a punt, però, clar, no li hem vist tampoc aquest registre al Dortmund. Li havíem vist fer gols, però no li havíem vist aquest registre.
10 gols a la Lliga en 11 partits i 3 gols a la Champions en 3 partits. Pràcticament surt a gol per partit.
Sembla que he llegit que va fer 10 gols en tota la temporada l'any passat al Dortmund.
Sí, sí, era un migcampista, però
era això, migcampista. Yeah. Clar, ara juga... teoria migcampista, però és mitja punta. L'obligació de defensar sembla que, que no la té tant, encara que ell, perquè és fort físicament, doncs ajudi i doni el gol de mà i ho fa perfectament, però després totes les pilotes que hi ha per allà, ell sempre arriba i et sorprèn perquè de segona línia és difícil a vegades detectar, perquè o li poses un jugador a sobre que el segueixi sempre, o després amb els moviments perds referències, no? Però jo crec que és un jugador que té olfacte. Hi ha jugadors que marquen gols que dius no saps per què, i dius, escolta, i cada vegada la pilota la centren i està on està aquell, i dius, hòstia, valla. I els que no, jo anava a rematar, per exemple, i sempre anava a l'altra banda. Dic, no ho entenc. Llavors dic, he anat al segon pal, sí, ara aniré al primer. Però pues la pilota anava al segon.
L'Àngel li queia més vegades.
No, tu no eres un nou. El problema era el Pichi, que era un nou, no, però i li passava el mateix.
No, però Pichi sí, el dia
arribava. Això era un drama.
Sí, sí.
No, però aquest és un jugador molt fort i molt ràpid. I és